Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja ha arribat el migdia, a la 1:05. Abans de saludar als companys i amics, un mensajito. Tengo un mensajito de unos buenos amigos. Son los amigos de Corsa. ¿Tú sabías que cada año cargas con 1.500 kilos de agua embotellada? Bueno, pues si quieres conocer tu consumo de agua y cuánto puedes ahorrar, te recomendamos, la Montse y yo, que entres en lacalculadoradecorsa.com. Lacalculadoradecorsa.com. Recuerda, Corsa, sed de innovación. Carles Osada, bon migdia.
Què tal? Bon migdia.
Temps, com malament. Tenim el temps?
Sí? Malament, malament, malament. La gent que vol anar a la platja aquest cap de setmana ho tindrà que ajornar o anar a una piscina coberta, si volen anar a banyar-se, perquè el plou, o volen, si volen rebullar-se, poden anar doncs, a gaudir de la pluja, perquè plourà. Sí. Plourà aquest cap de setmana, el dissabte
no?
I el diumenge. Perdona?
Hi ha piscines cobertes?
Sí, no. Pots anar a una piscina coberta, si no mulles, però si t'agrada mullar-te amb l'aigua que cau del cel, doncs bueno, tu te'n vas al carrer a passejar sense paraigües i pots remullar perfectament. Però bé, no és un cap de setmana per gaudir del sol i posar-se moreno encara,
No.
És temps inestable avui arreu de Catalunya, aquest divendres, molts més núvols que no pas clarianes, ruixats en forma de tempesta, sobretot aquesta tarda, arreu qualsevol punt de Catalunya, i temperatures que van a la baixa dissabte i diumenge, pluja, cel tapat i temperatures també a la banda baixa. 26 graus encara a Lleida, 24 a Tarragona, Barcelona i Girona, i 16 a Andorra la Vella. Cap incidència al transport públic, fluïdesa a la xarxa viària en aquests instants.
Un parell de titulars de cara a les 2:20.
Bueno, a banda del tema polític, amb l'ajornament del judici del senyor Quim Torra, passa del 25-26 de setembre al 18 de novembre, del delicte, presumpte delicte de desobediència, la gent que vulgui gaudir de la Sagrada Família i que hagi tingut sort d'estar inclosa dins de les 30.000 persones que poden beneficiar-se de les jornades de portes obertes, doncs és un gran dia, tant avui com dissabte com dilluns, per anar a visitar el temple de la Sagrada Família. Jornades de portes obertes, ahir vam conèixer també que estan a punt d'acabar-se les obres de la Sagrada Família, les torres més altes, les dels evangelistes que es diuen,
sí.
I tot apunta que podrien estar enllestides l'any 2021, aquestes torres, Vull dir que allò que dius no s'acaba mai com la Sagrada Família, doncs escolta, s'està acabant la Sagrada Família, per sort s'està acabant, I els afortunats que poden veure la Sagrada Família doncs aquesta jornada de portes obertes i gratuïtament, doncs bueno, que ho gaudeixin molt i molt i molt,
Efectivament.
Val la pena.
Escolti, aquí entrevistarà demà converses a les 12 del migdia.
12 a 1 tindrem una convidada de l'àmbit judicial, és la senyora Cristina Deixeus, que és la presidenta de l'Associació de Fiscales. Molt d'actualitat el tema de la fiscalia, molt d'actualitat el tema judicial, quan avui, per exemple, hem conegut que es rebaixa ja la vigilància dels Mossos en algunes seus judicials de Catalunya. Fins ara estaven protegides pràcticament totes, ara només seran les audiències provincials i el TSJ.
Molt bé, Carles, doncs t'escoltem demà a les 12, de 12 a 1. Gràcies, que vagi molt bé. I us recordo l'hora esportiva per excel·lència a les emissores COPE Catalunya i Andorra, les 3:05 de la tarda, però nosaltres tenim la sort de tenir tres petites finestres esportives aquí en el programa, i una d'elles ara mateix l'obra...
La segona, aquesta és la segona.
José Luis Gil.
Sí, que ens parla i parlem de dos esdeveniments que aixequen el taló aquest cap de setmana. Un, la competició de bàsquet a nivell domèstic, amb la Supercopa ACB, amb el Futbol Club Barcelona, que fa avui el Media Day abans de desplaçar-se a Madrid per afrontar aquesta competició que, recordem, es juga en concentració de 4 equips. L'anfitrió d'aquesta temporada és el Fuenlabrada, està també el Real Madrid, i aquesta Supercopa, que té un premi, a diferència d'anteriors edicions, és que el guanyador classificaria immediatament per l'edició de l'any vinent, de l'any 2020. Arrenca el bàsquet a casa nostra, Supercopa ACB, el proper cap de setmana ja Lliga ACB i Lliga Endesa, i també arrenca la Lliga d'Hoquei Patins, la Hoquei Lliga, i ho fa ni més ni menys que amb el partit estrella, podríem dir, Liceo-Barça, un partit de la màxima rivalitat en el món del hoquei patins. D'això també parlarem en plena poliesportiva avui a Esports Cope. Com sempre, tenim preguntes pel poble. Volem saber què pensa la gent a través del nostre compte de Twitter, @esportscope. En clau blaugrana, atès que Ernesto Valverde ja podria disposar de Messi, Suárez i Griezmann de cara al partit del Nuevo Los Cármenes contra el Granada, us preguntem què faríeu. Si posaríeu d'entrada com a titulars aquesta tripleta, Messi, Suárez, Griezmann, o faríeu alguna rotació pensant en l'acumulació de partits que té aquests dies al calendari. I la pregunta en clau blanc i blava, per cert, en premi avui, perquè avui sabrem quin copenauta guanya entrada doble per anar a l'Espanyol Reial Societat de diumenge, campionat de Lliga, com us deixa l'1-1 d'ahir davant del Ferencváros? Decebuts pel joc de l'equip, o amb la sensació d'haver batut aquest rècord d'imbatibilitat a Europa de 22 partits, em sembla, per part del conjunt blanc i blau? Què us pesa més a l'hora de valorar l'1-1 d'ahir? Twitter, @esportscope, allà esperem les vostres respostes i comentaris.
I les tindreu, perquè les teniu cada dia i són moltíssimes, són centenars. Gràcies, Gil!
Fins aquí una estoneta.
Adéu. Montse, les xarxes...
Bueno, si parlem d'esports, la gent està parlant del príncipe Akishino, i direu, qui és el príncipe Akishino? Doncs és el príncipe del Japó, perquè ja s'ha inaugurat el Mundial de Rugby de Japó 2019.
Vaja.
O sigui que a partir d'ara li demanarem al senyor Gil que ens parli sobre el rugby, si té temps i li agrada.
I ganes.
Per saber com va aquest Mundial, però sí, de fet, és un dels temes més comentats a la xarxa, a través de les tendències que nosaltres mirem de què parla la gent a aquestes hores. També s'està parlant i molt del Dia de la Paella. Hem iniciat el nostre programa durant una bona recepta, el World Paella Day. També s'està parlant de los días perdidos. I de què es pot parlar si es parla en el hashtag de días perdidos? Pues de lo que pasa con la política española, que pasan los días y aquí no hay nada arreglado, no hay gobierno y no hay absolutamente nada. També s'està parlant de Rosalía, ho dèiem també a l'altra part del programa, perquè avui s'ha posat a la venda les entrades pel Palau Sant Jordi, s'han esgotat en minuts, hi ha molta gent molt enfadada pel tema de la revenda, que és impossible que t'hi posis a primera hora i ja no hi hagi cap entrada. També s'està parlant de Gran Hermano VIP, ahir va ser la primera expulsió, que va ser la neboda de la Isabel Pantoja, i també s'està parlant de los 25 anys de Friends. @CopeCatalunyaiAndorra, estem al Twitter, a l'Instagram i al Facebook. Ens pots seguir, que pots safanejar per saber què fem cada minut d'aquest programa.
I d'aquí no res, la Montserrat agafarà la moto, perquè ella és motera, i parlarà d'una preocupació que teniu molts amics i amigues que teniu motos amb una certa antiguitat. Què passarà amb aquestes motos a partir de l'1 de gener de 2020 a Barcelona i a l'àrea metropolitana de Barcelona? La Montse t'ho explica d'aquí no res.
Però antes, un consejo.
Muy bien.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí estamos, en COPE, Cataluña y Andorra. Es habitual ya en el programa de mediodía de COPE que yo os hable de unos buenos amigos de STM Seguridad. Ya sabéis, la empresa, la única empresa que tiene esa puerta antiocupación que puedes instalar sin modificar para nada la puerta que ya tienes, y es la, yo diría, la genuina, la auténtica puerta antiocupas de nuestro país. Hoy vamos a hablar un poquito más, porque habitualmente lo que os doy es el teléfono, que luego os recordaré, o la página web para visitar. Hoy queremos hablar con el CEO, con el director general de STM Seguridad, que es Juan José Lallave. ¿Cómo estás, Juan José? Buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte.
Muy buenos días.
Oye, más o menos con los oyentes ya conocen que sois los creadores de esa puerta antiocupas, pero hoy vamos a ser un poco, vamos a acercar la empresa STM Seguridad a los oyentes. Cuéntales un poquito el tiempo que lleváis trabajando, por qué estáis en el sector, en ese sector tan complicado como es el de la seguridad. Cuéntanos un poco la historia de la empresa.
Bueno, STM nace de las aperturas, nos dedicamos a hacer aperturas de casas, hacia los bancos, a recuperación de viviendas y todo este sector. Vimos una necesidad que era, necesitaban una puerta, una seguridad adicional a lo que se estaba instalando, diseñamos y creamos esta puerta, que durante estos años hemos ido mejorando. Nacimos en el 2013, uh-huh, aproximadamente.
¿Lleváis 3 añitos en el mercado?
No, 2013.
Ah, 2013, perdona. 6 años.
Exacto. Llevamos 6 años especializados en el tema de la puerta antiocupa. Uh-huh. Y nos ha dado una trayectoria muy potente a nivel de instalación de puertas. Uh-huh. Es una puerta muy sencilla, muy segura, pero muy sencilla. Se instala en aproximadamente unos 10 minutos. Uh-huh. No modificamos la estructura que ya tenemos en casa.
¿No tocáis la puerta original?
No se toca la puerta original. Se monta por el exterior, uh-huh, va anclada al precerco de la obra.
Sí.
Y luego, una vez se retira, se vuelven a recuperar los embellecedores que ya tenía y no queda ninguna marca de que esta puerta ha estado instalada.
Es una puerta acorazada, construida en su totalidad en acero de alta resistencia, y la podemos es una puerta controlable, ¿no, Juanjo? A distancia, ¿no?
Sí, existen dos tipos de cierre: uno manual, convencional, con llaves, normal y corriente, y otro que ahora es el que más se está utilizando, que es electrónico. Uh-huh. Son unas cerraduras motorizadas de alta seguridad,
sí,
que nos dan, a través de una app, nos transmite cómo está esa cerradura, cuándo ha sido abierta, cuándo ha sido cerrada, bueno, si se está intentando forzar. Siempre tenemos constancia de cómo está la puerta.
¿A través del teléfono
móvil? A través del teléfono móvil.
A través de la aplicación, ¿no?
Exacto. Si alguien intenta forzar, nos llegan las alarmas de que está siendo forzada.
Uh-huh. Muy bien. Hemos hablado un poquito. Durante los próximos días vamos a ir desgranando todo lo que hay alrededor de esa puerta de STM, la puerta STM antiocupación, la genuina, la única. Fuisteis los primeros, además. La habéis ido mejorando y reforzando a lo largo de los años. Recordar que no hay que tocar para nada la puerta original, que se instala en 10 minutos, y que si queréis más información, yo os doy ahora mismo el teléfono de STM Seguridad, que es el 93 575 2015. Podéis entrar en la página web stmseguridad.com. Juanjo, gracias. En la próxima charla tendríamos que hablar también del tema de las alarmas, porque hay personas que piensan que teniendo una alarma en casa ya no hay problema de ocupas, y no es así, ¿verdad?
No es así.
Pues hablamos. Recuerda el teléfono de STM Seguridad, de la puerta antiocupación, 93 575 2015.
El país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre.
Van a ver ustedes cómo se va a disparar el gasto de aquí hasta el 10 de noviembre en los dichosos viernes sociales estos.
Esto pasa en otros sitios que lo ves, y ahora que te pasa aquí en una pequeña aldea de
la noticia de un nuevo crimen machista de un individuo contra una mujer, madre de 2 hijos que estaban presentes. Ese padre asesino, Abed, ya está en prisión y puede enfrentarse a prisión permanente, que desde luego es lo que le corresponde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del Quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Pierdo las llaves, el teléfono. ¡Y qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en El Corte Inglés, además, un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en El Corte Inglés.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida que eras tú el que no creía en las despedidas, que sigo siendo la misma loca que entre tus sábanas se perdía, y a fin de cuentas no soy distinta de aquella.
próximo 1 de enero, 4 de cada 10 motos matriculadas en Barcelona, atención, no podrán circular por la ciudad. De lunes a viernes y de 7 a 8 de la tarde tendrán que quedarse estacionadas. Contaminan demasiado, según la nueva normativa del Ayuntamiento de la Ciudad Condal. En total, hay 125.000 motocicletas censadas en Barcelona anteriores al año 2003. Es decir, un 40% según datos de la DGT. Han puesto herramientas para saber si tu motocicleta, la tuya que nos estás escuchando, puede circular o no. Se puede consultar en una web de calidad del aire introduciendo tu matrícula. Vamos a hablar con los amigos de las motos, que cada vez que los llamamos ahí están, nos atienden, que son los amigos de Mutua Motera. Juan Manuel Reyes, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Oye, ha pillado un poco con el paso cambiado mucha gente, ¿no?, esta nueva normativa.
Pues sí, porque la verdad es que cuando a lo largo de este año nos hemos reunido con el ayuntamiento y el año pasado también, y hablábamos de, pues bueno, pues precisamente de este momento, ellos nos planteaban que bueno, que eso era algo que no estaba todavía decidido, que estaba por ver y tal, y bueno, pues al final estaba por ver y lo hemos visto que efectivamente pues se va a dictaminar una decisión antimoto que no tiene ningún sentido porque va a ser contraproducente. Muchos nos tememos que lo que se va a conseguir es justo lo contrario, es decir, que se incremente la contaminación, que es justo, lo contrario de lo que se pretende.
Ahora solo quedan 3 meses para encontrar una alternativa a ese vehículo, a esa moto, pero los motoristas pedís una moratoria, ¿no?
Claro, si es que, vamos a ver, el Parlamento Europeo ya lleva años recomendando a todas las administraciones, especialmente a las administraciones locales, que se promocione el uso de la moto porque está constatado, son datos objetivos, son datos medidos científicamente, que el uso de la moto contribuye a una movilidad sostenible.
Cierto.
El propio gobierno de Finlandia lo ha dicho este año. Fijaros que el gobierno de Finlandia, países nórdicos, prototipo y modelo a seguir en relación con la movilidad sostenible, con la ecología, etcétera. Y ha recomendado a sus ciudadanos que, por favor, empiecen a moverse en moto, porque si no, no van a conseguir cumplir los objetivos marcados a nivel internacional de reducción de emisiones contaminantes. Ir en moto implica reducir en un mismo desplazamiento, el tiempo de desplazamiento en torno a 40 minutos diarios. Esto está medido a nivel de toda la Unión Europea. Eso quiere decir que es un motor que está contaminando 40 minutos menos al día por cada ciudadano. Entonces, si de repente quitamos de la movilidad de Barcelona el 40% de las motocicletas que circulan hoy día, pues nos vamos a encontrar que eso se va a sustituir por coches o por un transporte público que no va a ser capaz de absorber tal cantidad de movimientos y va a suponer además un incremento del tiempo de desplazamiento por cada ciudadano, lo que va a perjudicar clarísimamente la productividad de la ciudad y de todo el área metropolitana. Es decir, realmente no tiene ningún respaldo técnico, ningún sentido científico lo que se está haciendo. Es sencillamente, desde nuestro punto de vista, se están aplicando, pues no sé, soluciones políticas a problemas que son técnicos y que solo se deberían de abordar desde el punto de vista técnico. Y sin embargo, pues bueno, pues parece que no es la voluntad del gobierno del ayuntamiento.
Juan Manuel, muchas personas que tengan motos del 2003 atrás, anteriores a ese 2003, hay muchas personas que llevan su moto cada año, hacen sus revisiones, hacen sus controles, hacen sus ITVs. ¿Todas las motos de ese año atrás emiten esa cantidad de malos aires o de contaminan de esa manera tan desorbitada?
Desde luego, un motor antiguo obviamente genera más emisiones contaminantes que uno nuevo. O sea, un motor de una motocicleta comprada este año con Euro 4, que hay que aclarar que la Euro 4 de las motos no se puede comparar a la Euro 4 de los coches, son totalmente diferentes, no es comparable. La última normativa aprobada a nivel de Unión Europea para las motos es la Euro 4, que contaminan infinitamente menos que cualquier vehículo anterior. Pues lógicamente, si las comparamos, lógicamente un vehículo de antes del 2003 contamina más que una moto comprada hoy. Pero comparando una moto del año 2003 con cualquier turismo, por ejemplo, de hoy, pues la diferencia no es tanta, entre otras cosas, primero porque la moto utiliza gasolina, no gasoil. Los coches en su gran mayoría utilizan gasoil. Las motos, las emisiones de óxidos de nitrógeno son mínimas, porque por el tipo de combustible que utilizan. Y luego, sobre todo, hay que tener en cuenta algo que algunas administraciones se empeñan en no valorar y en no tener en cuenta, que, como digo, son los tiempos de desplazamiento. No, sí, es lo mismo estar una hora en el coche o en un vehículo que estar 15 minutos. Es que no es comparable. Y no se cuenta tampoco, pues como digo, pues lo que esto va a suponer a nivel de eficacia en el desplazamiento. Y desde luego, pues como ha comentado, si la moto está revisada, si ha pasado la ITV, es decir, si está conforme a ley, pues lógicamente prohibir esta movilidad con este tipo de vehículo, que precisamente estas motos las utilizan pues los ciudadanos que no se pueden permitir comprar una moto nueva, lógicamente menos aún se va a poder permitir comprar un coche nuevo, porque vale infinitamente más caro, pues se está perjudicando clarísimamente pues a la clase más necesitada de ayuda. Es lo contrario lo que hay que hacer, ayudar en vez de perjudicar. Entonces realmente no tiene sentido.
Pues vamos a ver cómo acaba todo, porque recordemos que esta medida de hace ya un año que se anunció, ahora solo quedan 3 meses para que busque la persona que tenga esta moto una alternativa al vehículo, y el ayuntamiento de momento ha dicho que no tiene previsto hacer ninguna moratoria para estas motos. A ver qué es lo que pasa. 3 meses dan muchas vueltas las cosas. Esperemos que haya alguna solución para los amigos moteros. Como siempre, Juan Manuel,
seguiremos.
Muchas gracias, presidente de la Mutua Motera, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por atendernos.
Que vaya fenomenal. Estem a punt d'arribar a 2:15, arrere COPE Catalunya i Andorra. Recordeu que si voleu consultar si la vostra motocicleta podrà circular o no, ho podeu fer a través del web de Qualitat de l'Aire, introduint la vostra matrícula. Les restriccions de trànsit permanent per la zona d'altes emissions, que afectarà, recordem, pràcticament a tota la ciutat a partir de l'any 2020. I, com dèiem, ha agafat desprevinguts a molts motoristes. Recordeu, el web Qualitat de l'Aire, introduïu la vostra matrícula i aviam què és el que surt. Recordem, 40% de les motos de la ciutat de Barcelona anteriors a l'any 2003. Marxem per tornar, eh? D'aquí res, tornem a escoltar-nos abans uns consells.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Sona el flabiol i la tenora. Els castells s'enlairen i les colles fan rotllana. Comença la festa tradicional i els carrers i places del gòtic s'omplen amb l'imaginari festiu de la ciutat. Si us voleu retrobar amb l'àliga, el lleó o la mulassa i amb una pila de figures més, incloent uns gegants inclusius que pot portar tothom qui vulgui, us esperem del 20 al 24 de setembre. Els trobareu al carrer o bé exposats a l'Ajuntament, al Born i al Pati Manning. Per la Mercè, la tradició és una festa.
Amb el suport de Glòria, Centre Comercial, BTV i Cadena COPE, Ajuntament de Barcelona.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Sabes que el cuerpo absorbe entre 6 y 100 veces más cloro durante una ducha que bebiendo la misma cantidad? Conoce tu calidad del agua y cómo afecta a tu salud en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888. Y colabora con Manos Unidas.
El próximo 10 de noviembre tenemos una oportunidad.
Elecciones, una oportunidad, el 10 de noviembre. El bochorno, el hartazgo y las mentiras.
No tengo los electrodomésticos, todos los muebles, todo.
La parte de abajo la tengo que tirar toda.
Cuando hay que remangarse y jugarse la vida, incluso hasta perderla, como una catástrofe natural, la gota fría,
los de siempre aparecen, la UME, hasta los Buenas Verdes.
De lunes a viernes,
locales.
Desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
L'actualitat financera i els personatges més representatius de l'economia a Duros a quatre pessetes, amb Quim Esteban. Diumenge a partir de les 11 del matí a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts de dues, migdia, a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra des de Barcelona. Lo sabemos todos, ¿no? Baloncesto se dice en español, porque España es la campeona del mundo, porque en la final se midió a Argentina, porque 16 de los mejores jugadores del mundo juegan o han jugado en la Liga Endesa. Una liga que esta noche presenta por todo lo alto la nueva temporada 2019-2020 en el Wizzing Center de Madrid. Una gala que da el pistoletazo de salida a la Supercopa Endesa y que pone broche a un éxito más del baloncesto español. Único país con medalla en los dos últimos campeonatos del mundo, el masculino y el femenino.
Rayando el sol. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pepe, ara que parlava sobre el tema de la selecció de bàsquet, m'ha vingut al cap que, clar, primer que deuen menjar moltíssim aquests homes, perquè, clar, con 2 metros y pico,
imagina't,
quan comen un iogurt ja les ha caducat, quan llega abajo.
Sí, sí.
Però sempre porten al seu cuiner.
Sí, 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 sí.
Deu ser importantíssim mantenir una bona alimentació.
Jo crec que Pau Gasol amb una paella per 6 persones no en té prou.
Home, jo no ho sé, no ho sé, però, no sé, perquè avui certament és el dia de la paella.
Sí.
I mira, aquí tenim el Filip Onastre, que és el xef del restaurant Abraça-me. Filip, què tal? Ben tornat.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Com anar l'estiu, bé?
Bé, perfecte, sempre.
Molt bé. Agafes idees quan marxes vacances o dius, tanco el xiringuito i jo?
Depèn del lloc. Aquest any no, perquè he anat a Croàcia i no hi ha gaire cosa que agafar per allà.
És veritat que no?
No. La veritat que no, no m'agrada gaire, no menja gaire bé, haig de dir.
És veritat, la importància de quan viatges també anar a llocs on es mengi una mica bé, eh?
Sí, però amb el temps, quan surto d'aquí m'oblido del menjar, perquè crec que com aquí no es menja enlloc, llavors ja m'oblido, deixo part, intento disfrutar d'altres coses i fora.
Ben fet. Escolta'm, si parlem de la paella, perquè avui és el Dia Internacional de la Paella, és allò, és lo típic de, no, no, la millor paella està a València. Amb el respecte dels valencians, eh?
Sí, home, la Montse dona la recepta de la paella valenciana. Hem començat el programa amb això, l'autèntica.
L'autèntica.
La de València.
Sí,
la que
hi ha
fem
moltes
aquí és...
normes, sí.
Clar,
exacte. Vull... Igual que la paella valenciana, que deies que la millor està a València, doncs fa 2 dies van fer el concurs de la millor paella i va sortir que estava a Segovia o així.
Sí.
És a dir, va caure fora d'Espanya, no sé on era, ara no me'n recordo del poble, però sí, va sortir fora.
Però la bona paella, tenint bones mans i bons productes, imagino que la paella deu saber o ser igual a tot arreu, no?
Bueno, igual. El tema és que al final la paella no és aquella cosa... Al final el problema amb la paella és que s'ha desvirtuat i és qualsevol cosa amb arròs i li podem tirar de tot és una paella, no? La paella té unes normes, evidentment, que estan escrites a més, és a dir, hi ha un reglament, i s'han de complir, no? A partir d'aquí... podem ser flexibles també. Nosaltres, ara, per exemple, al restaurant fem molts tipus de paelles, sí, però aquelles que se'n van una miqueta del que són les normes de la paella, pues ja li anomenem arròs, perquè no generi pues, problemes, no?
I quina és la norma de la paella?
La norma de la paella, al final, la norma de la paella en si valenciana, si no m'equivoco, ara potser fallo en alguna, sí, que em disculpin els
valencians. Sacaremos el bar gastronòmic que tenemos, eh?
És el conill, el pollastre, l'arròs, que l'arròs ha de ser d'alguna varietat determinada, pot ser sènia, sí, i pot ser... N'hi ha dues més, ara mateix no la recordo, perdoneu.
De sueca.
De sueca, ho hem dit, sí, abans pot ser, hem dit de sueca.
Sí, exacte, sí, sènia, i també n'hi ha una altra, que és la que utilitzem al restaurant, que ara no em surt el nom.
Sí.
I el conill, el pollastre, el garrafó, l'altre mongeta així més verda, que ara tampoc recordo el nom.
Sí,
i tabella. Exacte, i l'aigua, diuen que sempre s'ha de fer amb aigua, i diuen que amb aigua de l'aixeta.
Ah, sí?
Ah, sí?
Vaja.
Deien que paella com agua de botella no és paella.
Ah, però depèn de l'aixeta, no? Perquè, clar...
Aquest és el tema, perquè a part canvia molt el gust, però igual que canvia molt el gust l'alçada.
Com li posis aigua de Barcelona.
Hem fotut, eh?
O sigui, tot el que surti d'aquests productes no és paella.
En teoria no és paella valenciana.
Ja.
Clar, el tema és que al final paella, clar, doncs al final les fem amb cipionetes, amb carxofes, amb costella, està boníssima, no? Però també després aquí entraríem posant el tema que és més senzill posar-li arròs,
sí,
i ja està, ja estamos. De fet, la paella no és la recepta en si, és el recipient on es cuina. És el nom que li anomenem paella, és a dir, la paella és tot allò que fotis a la paella, no? Però clar, si fots un conill a l'ajillo, doncs no...
I aquell individu que es va atrevir a posar-li xoriço, què?
Xoriço, aquest va ser el Jamie Oliver, a l'anglès. Sí. Aquí es valia grossa, sí, sí.
Bueno, aquí a Herrera en Copé vam fer un fart de riure, el company Carlos Herrera.
Aquest és el tema, que la que dones llibertat, llavors qualsevol li tira qualsevol cosa. Que segur estaria boníssima, però és un arròs.
Bueno, no sé, jo el xoriço amb l'arròs, tu vols dir que...
Jo trobo que en el seu puntet, per donar-hi aquell punt de greix i de gust i d'intensitat, depèn de com combinis, pot ser bo, però no com a paella, clar.
Però jo prefereixo el xoriço a les genties.
Exacte.
Amb les genties, sí. I si és bo el xoriço, també, eh?
I tant.
Llavors, quins tipus de la carta del restaurant d'Abraçame, Filip, quins arrossos trobem?
Nosaltres trobem l'arròs de peix i de marisc, fet amb marisc, de marisc i arròs, purament marisc. Tenim el de bacallà amb tinta de sípia, calamarset i espinacs. Tenim el de carn i de muntanya, que porta una miqueta de verdures, tot el que puguis trobar a la muntanya, segons temporada. Tenim l'arròs de llamàntol caldós, que té molta demanda.
A mi és el que més m'agrada, això.
Sí, sol ser el que més agrada.
El de llamàntol i així amb caldós.
Exacte. Brutal. Tenim el de verdures, fetes amb verdures de l'horta, que també està molt demandat pel tema de vegetarians i de més ara.
Sí.
Surt molt bona, a mi és de les meves favorites.
Sí.
I si no recordo malament, ara mateix hi ha algun que anem fent, potser el menú a temporada, però aquests serien els bàsics, els que més es venen. El de marisc, que és el top ventes, evidentment, és el que demana tothom, i és molt bo, la veritat.
I l'arròs és un arròs concret o...?
L'arròs que gastem, ara he dit el sènia, perquè a part ara estava mirant tipus d'arrossos perquè estava valorant si canviar-lo o no, i ara mateix no recordo el nom, però el... Gastava en bomba i vam canviar un arròs típic aquí de l'Albufera. Ara no recordo la deu exacta.
Molt bé. La gent en sabem de menjar arròs o no?
Aquí sí. El problema és que cadascú té el seu criteri i el seu gust, no? I a mi, per exemple, m'agrada l'arròs molt al dente, per dir-ho d'alguna manera, que hi ha arròs molt suelto i un pèl duret. Sí. Hi ha gent que li agrada el sucarrat, hi ha gent que diu que llavors l'arròs està cremat. A mi, per exemple, una paella sense sucarrat no és arròs, té que tindre aquell puntet de sucarrat, d'agafadet, el gust és més intens, no? I aquell punt cruixent també molt bo. De fet, l'altre dia vaig anar al restaurant i ens van fer la paella i era tot sucarrat, diguéssim. Era com un canaló fet amb el sucarrat de l'arròs, espectacular.
Bueno, mira, és igual que a l'hora de menjar, no? Hi ha gent, bueno, els valencians ho fan amb la paella al mig i tu vas agafant allà...
Exacte, per mi també és algo molt important. Per mi l'arròs ha d'estar a mitja taula i tots hem de menjar i plegats. No? De fet, el menjar és compartir, és disfrutar i al final menjar és igual a la festa, que dic jo.
Abans, quan la Montse al principi del programa ha donat la recepta de la paella valenciana, hem parlat d'arrossos de diferents punts d'Espanya i hem parlat de l'arròs de Múrcia i jo m'ha quedat al cap com es diu aquell arròs que és molt famós a Múrcia i molt bo, és l'arròs de Calasparra. Aquest arròs és una meravella.
Sí.
Vull dir, el venen a les botigues en uns saquets, petits saquets de roba.
De roba, sí.
I és aquest arròs.
A mi el de Pals m'agrada també, eh?
Sí, també.
És que tots són bons. El tema és donar-li l'ús correcte i fer la bona recepta.
I cuinar-ho bé. I allò que la gent li fica alioli i tot això, què?
A part, jo soy de part. Ara, per exemple, estan tot molt de moda els gastrobars i de més, on et trobes l'arròs aquest, on la paella va tot muntada i decorada, amb puntetes d'aioli i de més. Al final, si està ben pensat i és per intensificar i donar-li gust, sí, ara estem al mateix. Per mi és un arròs, no és una paella. Una paella ben seca, ben primeta, allò de... Una capeta d'arròs.
A mi fa molta ràbia que quan vas a un restaurant, que clar, sempre vas amb algú que vol paella, i és allò, ¿quién se apunta? Perquè mai et fan per un.
Sí, nosaltres sí.
Vosaltres
sí. Ah, bé.
I trobo que cada cop a més jocs també.
Però m'agrada això. Escolta'm, és que si no és un rotllo, perquè la gent es queda sense menjar paella perquè un altre no vol.
O no només per això, perquè només no vols potser menjar-te un plat de paella, sinó que demanes pues, un plat de paella per compartir-te tres i ho fas a modo de tapa o de platillo, no?
Ah, o sigui, vosaltres en l'abraç
arròs per un, sí. És un folló a la cuina, vaig a dir, que és un folló, perquè al final et té una taula de 10 i tens els 10 focs ocupats. I, però el client ho agraeix i, hòstia, està molt bé.
Allò de la carta d'arroz, mínimo dos persones, allò s'hauria d'eliminar. Sí, totalment.
Clar, és que...
Si que meravella, que meravella.
La setmana vinent en parlarem de tapes, si vols. Tapes de paella n'hi ha? O...
No, en fèiem abans, però al final no, perquè al final considerem que que amb una ració ja és suficient com per menjar dues persones, pot ser una tapa, i per una al final sí que llavors és inviable més que res pel servei del restaurant. Només que em demanin 10 tapetes, no hem donat de menjar 5 persones i no tinc ja espai per cuinar.
Molt bé.
Avui hem tingut un programa entre el dia de la paella, ara parles tu de les tapes, i en fi, tinc un forat a l'estómac, Montserrat.
Bueno, que, pues nos vamos al restaurant de Brasa Collado.
Directament. Ja, però marqueu un telèfon abans d'anar, eh?
Sí, home, i tant, el 93 425 54 91 93 425 54 91. Saps el que hem de fer, Collado?
Digui.
Quan tanquem el xiringuito a les dues, marxem amb el Filip al restaurant i ens comem un arròs.
Sí, però jo crec que a les dues estarà allò que ja no queda.
Bueno, em sembla que avui ve la jefa, no?
Sí, crec que sí.
Ve la jefa.
Ai, mira,
que bé.
Gràcies, no?
A vosaltres.
Gràcies, Filip.
Adéu.
Moltes gràcies.
Convertido en esclavo por la envidia de sus hermanos. Su fortaleza y honestidad...
Yo jamás te traicionaría.
...le hicieron libre.
Todo mi pueblo respetará tus órdenes.
Martin Landau, Ben Kingsley, Mónica Bellucci...
Quiero que le condenes a muerte.
José, el viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció a les preguntes que ara li faig a la convidada, que ve a continuació. Les dones són millors jefes que els homes? Els jefes haurien de ser més amorosos amb els seus treballadors? Cal un currículum per accedir a una feina? Aquestes preguntes ara mateix li fem a la Xei Costa, que és autora d'un llibre molt interessant que es diu Liderar en femenino para hombres y mujeres. La Xei Costa és professora universitària, conferenciant internacional i directora d'una consultoria de marketing digital. Xei, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt de gust, molt bé.
Encantat de saludar-te. Tu ens vas sorprendre tot a l'any 2015 amb aquest llibre que es titulava Warning Happy, on vas detallar les claus per en castellà es diu emprender de manera empàtica i horizontal, convirtiéndote en tot un referente, tu et vas convertir en un referent del paradigma empresarial més humà, i aquí està la clau, no?
Jo crec que anem cap aquí, ho dic jo i ho diuen les tendències i els estudis, perquè el millennial, per exemple, canvia de feina cada 2 anys, això a nivell teòric es diu job jumping, i el que busca és sentir-se més realitzat professionalment, però també personalment, perquè diu, els diners ja ho són tot, estudia molt, tinc molts títols, a diferència dels meus pares, i tot i així no sóc feliç, vull construir una vida. O perquè les dones que tenen criatures diuen que vull conciliació. O sigui, realment el model empresarial està canviant molt, no només perquè el mercat ha canviat, abans tot durava 30 anys, ara canvia molt ràpid el màrqueting, els productes, sinó el treballador també està canviant i s'està empoderant i està demanant. I, per tant, els jefes també estem canviant.
Però tu creus que les empreses segurament les noves, les que estan naixent a partir d'ara, creades per gent jove, tenen una altra mentalitat. Però les empreses de sempre, tu creus que són capaces o seran capaces de construir el que proposes tu en aquest llibre, un entorn laboral més feliç i una flexibilitat adaptada a les necessitats de cada treballador?
És el que estem vivint perquè hi ha el canvi generacional. A nosaltres ens contracten moltes empreses que arriben als fills i diuen és que com ho estava fent el meu pare no puc continuar, perquè la gent està cremada, perquè la gent m'agafa baixes, tenen crisis d'ansietat. O sigui, com que hi ha el canvi generacional, això també s'està donant i perquè hi ha totes les oportunitats d'internet que si no, no s'integren. Uh-huh. Si internet ens permet treballar a distància, ens permet generar ingressos passius, per exemple, o sigui que el fet de no acceptar aquest canvi, aquesta resistència, fa que empresarialment també perdem moltes oportunitats.
El teu llibre... Perquè, digues, perdona.
Perdó, eh? I el sí. persona fins i tot és un valor afegit avui en dia. Uh-huh. Sí, sembla mentida, però la meva empresa sembla que destaqui perquè, ostres, la gent que hi treballa és feliç.
El teu llibre es diu Liderar en Femenino. Per tant, la pregunta és aquesta. Les dones són capaces de portar o de dirigir millor una empresa?
No, això és un terme teòric. És sinònim de lideratge emocional. No és una qüestió de dones, sinó... jo diferencio entre energia femenina i masculina. No? La masculina és la d'acció, la de competitivitat, la de fer, i la femenina és més la de ser, també. I aquesta part, les empreses les havien oblidat. Les havien oblidat que un treballador no és productiu igual 8 hores. Doncs és integrar aquesta part d'energia més femenina que tots tenim. Per això, lo de para hombres y mujeres, l'editorial va preferir agafar el concepte teòric lideratge femení, però de ser lideratge horitzontal o lideratge emocional i conscient.
Uh-huh. Editorial Paidós, que t'ha editat el llibre.
Sí, del grup Planeta, exacte.
Que no ens heu d'oblidar, perquè si no els llibres no existirien. Escolta, pregunta, acabarà desapareixent la figura del jefe?
Ostres, jo això no ho sé, perquè crec que un element aglutinador sí que fa falta. Sí, el jefe com a tal, jo quan el meu equip em diu jefa, em fa molta gràcia, no? Perquè jo simplement sóc com una mentora seva. Jo
però t'ho diuen amb carinyo, eh?
Sí, totalment, i el jefe guapa, vull dir que el meu equip és un sol. És un sol. Sí. Però jo, al principi em feia recança, clar. Jo vaig començar sola i a dia d'avui tinc 40 persones de tot el món treballant per mi. Uh-huh. Llavors em costava molt aquest títol de jefa, com si jo fos més que ells. I amb els anys te n'adones que jo simplement sóc mentora. Jo sempre fitxo alumnes, a clients, a gent que hi ha un feeling i una química més enllà del currículum i que vull que creixin professionalment i que se sentin bé a casa i si no s'hi senten, cap problema. I potser marxen una època, això ens ha passat, i han tornat després, no? Uh-huh. Jo crec que el jefe va per aquí, perquè jo no en sé més que ells. I jo tinc persones a l'equip, jo només tinc 35 anys, uh-huh. Tinc persones a l'equip molt... molt més grans, o quan ens portem bastants anys. Jo no en sé més, ells són els especialistes. Jo simplement vaig arribar aquí la primera i tinc la visió de cap on hem d'anar. Però aquesta jerarquia, o aquest soc millor que tu per edat o per càrrecs, o això ja no existeix, i ens n'adonem en tots els àmbits de la nostra vida, que si no perdem els valors.
Què vol dir quan en el teu llibre assegures que un dels principals indicadors de la teva empresa, i ojalà fossin en totes les empreses, és l'amor?
Si no hi ha un carinyo, per exemple, jo treballo molt el vincle emocional de l'equip. Ara d'aquí 15 dies fem una barbacoa, tots 40. Uh-huh. Això més enllà de les reunions formals de feina com a tal. Si no hi ha aquest vincle entre ells, falta responsabilitat, falta compromís, falta un ell. Si no arribes en això, jo t'ajudo. Hi ha una part emocional que si no es porten bé, no anem bé. I això dic per ells mateixos. Recordo fa un any o dos, en una reunió d'equip, que quan els demanava què voleu aquest any, volem més trobades d'oci, perquè ens agrada estar junts i compartir. Som gent que tenim un estil de vida tots molt similar, uh-huh. Encara que cadascú visqui en països diferents, amb edats diferents i circumstàncies superdiferents.
Uh-huh. En una entrevista que et van fer l'any 2017, deies que tu, a l'hora de seleccionar una persona per la teva empresa, no li demanaves currículum. Uh-huh. Per què? I com selecciones, llavors?
És el que comentava de clients, d'alumnes, gent que veig que té predisposició, gent solucionadora, amb actitud, això de tu veus la vida com jo, perquè per mi la vida no només són diners. Jo vinc del món de la ràdio, jo tenia oposicions, jo amb 20 anys potser vivia més bé que els meus 30 quan em prenia, no? Uh-huh. Jo vull aquest tipus de gent que, sí, evidentment, tots treballem pels diners, però volem alguna cosa més i volem aportar al món. Llavors, si jo això d'entrada no ho veig, a mi... Jo el currículum físic realment no l'he vist de cap d'ells. Sé que han estudiat, sé que se els hi dona bé, i el repartiment de tasques també el fem en aquest sentit. Uh-huh. Sí que hi ha especialistes, hi ha els advocats, però entre dos advocats, evidentment, sempre escolliré aquell que vegi la manera de treballar com la veig jo.
Molt bé. És a dir, que practiqui de tant en quant la intel·ligència emocional, no?
Per mi és bàsic. I que vulgui passar-s'ho bé fent feina i que vulgui ajudar la gent de veritat. No vendre a qualsevol preu.
Clar. Acabem, però, el títol, Liderar en femenino, el subtítol para hombres y mujeres, i més a baix llegim Guía antigurús para las empresas del futuro. No t'agraden els gurús?
És que em fa... Quan m'ho diuen a mi, no? Quan em diuen que sóc influencer, em fa molta cosa, perquè jo no sóc millor que ningú, jo no tinc veritats absolutes. Simplement exposo el que a nosaltres ens ha funcionat i als nostres clients durant aquests 13 anys també, no? Però cadascú té la veritat a dins i ho ha de viure. Cada casa és un món.
Txell Costa, crec que tinc entre les mans un llibre on es mostra, on descrius com han de ser les empreses, no en el futur, sinó ara mateix. Vull dir, per on han d'anar per ser empreses de veritat, empreses on la gent estigui a gust i no faci, com deia jo al principi, no? Que el que intenten és caquejar-se i no treballar. Txell Costa, moltes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, un plaer.
Bon dia.
Bon dia.
El Barça ha de millorar fora de casa i espera a la Lliga al Granada.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Los Cármenes, Granada, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse, ¿qué tal?
Muy bien. Mira, hoy es el día de la paella, pero no por ello vamos a ponernos tristes, porque podemos comer paella aunque empecemos a hacer el plan detox, este plan 1, 2, 3.
Bueno. Lo de la paella...
Bueno, un día sí, ¿no?
Sí, pero en las dos primeras semanas va a ser que no.
Ah, mira. Bueno, entonces empezamos mañana el tratamiento y hoy nos comemos la paella.
Bueno, pero tenemos tiempo de hacer las cosas bien hechas, porque tú sabes que las dos primeras semanas son importantísimas.
Sí, es verdad.
Porque tenemos que depurar y limpiar el organismo.
Cierto.
Entonces, claro está, ahí hay unas pautas del plan 1, 2, 3 para que nuestro cuerpo esté listo para entrar en la tercera semana, que puedes comer absolutamente de todo.
Muy bien, bueno, pues vamos a empezar por esa primera semana con ese plan 1, 2, 3. Lo importante es empezar las cosas... Por el principio, hay que llamar un número de teléfono.
93-249-2300.
Muy bien, hemos llamado ese número de teléfono, nos hemos identificado y hemos dicho, queremos probar ese plan 1, 2, 3. ¿En qué consiste?
Pues yo te lo voy a explicar. Va a consistir que la primera semana del tratamiento son los sobres de piña. Estos sobres te van a permitir perder más de 3 kilos. ¿Por qué? Pues porque vamos a bajar volumen, porque vamos a eliminar toda la toxicidad e incluso también vamos a eliminar si hay celulitis.
Muy bien. Esa es la primera semana. Vamos a la segunda.
La segunda semana vamos a tomar los sobres con sabor a naranja, que nos ayudan a bajar esa barriguita porque renovamos la flora, nos deshinchamos literalmente y bajamos las tallas.
Muy bien, esas han sido las dos primeras semanas y ahora llega esa tercera a la que hacías referencia.
Efectivamente, la tercera semana que vienen son las cápsulas fantásticas, maravillosas, captagrasas, que sacian, que calman ansiedad, que nos permiten eliminar esa grasa, que no pasamos hambre, que podemos comer absolutamente de todo y ya han pasado tres semanas y hemos perdido de 6 a 8 kilos.
Fenomenal. Oye, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿hay efecto rebote?
No hay efecto rebote. Desde aquí, tú piensas que el plan 1, 2, 3 te llega a tu casa, pero estamos aquí en el despacho como asesoramiento para que te funcione y una vez finalizado para que tú no tengas efecto rebote.
Fenomenal. Bueno, pues vamos a marcar ya ese número de teléfono, el 93-249-2300. Si lo hacen ahora, los siguientes de COPE, ¿qué es lo que ocurre?
Pues van a tener una gran promoción porque les voy a obsequiar con el tratamiento de nuestras infusiones detox de plantas medicinales, pero también van a tener de obsequio ese tratamiento de 10 días de nuestros parches reductores de vientre plano. Lo van a tener de obsequio con el plan 1, 2, 3, eso sí, llamando ahora mismo al teléfono 93-249-2300 y recordar que el plan 1, 2, 3 es totalmente natural y con registro sanitario.
Importantísimo, 93-249-2300 y empieza ya ese plan 1, 2, 3 detox. Te lo recomendamos tres semanas tan solo y lucirás una silueta, bueno, tipazo, como dice Enriqueta. Gracias, buen fin de...
Un beso, buen fin de...
Chao.
Adiós.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les guitarres, ja estan aquí les guitarres i el senyor Jordi Tunyón, doncs, tocant-les, perquè és un guitarrero de tota la vida.
Oh yeah, Pepe, oh, yeah. Escolta, que és divendres, que ve el cap de setmana, i jo sé que a tu, igual que a mi, t'agrada el bon halà, t'agrada menjar bé, t'agrada la bona taula.
Però què vols que et digui que no? Que t'enganyi?
No, si jo ho sé, si jo ho sé. Així que segur que t'agrada el que et porto avui, perquè és que Gros Mercat presenta la quarta edició del GM Chef, el GM Chef organitzat per Gros Mercat, que és un concurs de tapes, jo no sé com no t'has presentat tu, Pepe, és un concurs de tapes dirigit a estudiants de primer curs d'escoles d'hostaleria i cuina de tota Espanya. Eh? Això es fa a nivell estatal, i de fet s'han presentat més de 1.000 aspirants, 1.000 aspirants de 159 escoles d'hostaleria i cuina.
Que barbaritat.
El jurat està format per xefs amb estrella Michelin, després et diré un nom important que presidirà el jurat a la gran final, i la cosa ja va per la semifinal.
Vull dir,
un munt d'aspirants, com et dic, han presentat la seva etapa, i ja hi ha uns quants que han quedat eliminats, i ja estem per la semifinal, però perquè ens ho expliqui bé com va tot això d'aquest concurs GM Chef de Gros Mercat.
I no necessiten a ningú per tastar tapes?
Home, jo em volia oferir, també. Veus com jo sé que a tu t'agrada això, Pepe? Tenim al telèfon a la Irina Puerto, que és la coordinadora del concurs. Irina, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bon dia, Irina.
Bé, molt bé, bon dia.
Escolta, ja és que parlant d'això ja se'ns fa la boca aigua, Irina.
Sí. Imagineu-vos a mi.
Escolta, com ha anat aquesta moguda? Perquè, vaja, 1.000 persones, heu dividit el territori nacional en 6 demarcacions.
Exacte.
I ja anem per les semifinals, no?
Exacte, sí. Portem tot l'any ben bé des del mes de gener, que vam començar a contactar amb aquestes escoles de tot el territori espanyol, els vam anar a visitar, els vam presentar el concurs, els vam deixar tota la informació perquè es poguessin presentar, i com bé deies, doncs, fins al mes d'abril, a més de 1.000 alumnes, doncs, es van inscriure a la nostra web de gmchef.com i van participar, doncs, pujant un vídeo gravat per ells, o bé nosaltres després els anàvem a gravar amb un equip a l'escola mentre ells elaboraven el que era la seva etapa. Després, com bé has comentat, van fer un concurs online on cadascú va de començar a difondre la seva etapa per WhatsApp, per Facebook, ja sabeu com va això dels concursos, sí. Intentes fer-los virals per aconseguir el màxim nombre de vots, i d'aquí han quedat 5 finalistes en cada una de les 6 zones que tenim dividides al territori perquè ens sigui una mica més fàcil. Llavors cada zona té les seves peculiaritats, les seves receptes, i ara comencem amb les semifinals. Dilluns ja ens anem a Bilbao, el dia 1 a Madrid, i aquí a Catalunya el proper dia 8 d'octubre.
8 d'octubre, la semifinal que tindrà lloc a Barcelona, a l'escola d'hostaleria d'Hospitalet. Escolta, com està el nivell, Irina? Quines tapes presenten els alumnes? No? Perquè suposo que no presenten unes patates braves.
Bueno, alguns, sí que t'he de dir que alguns estan molt reinventant les típiques tapes d'avui en dia, no? Per exemple, el còctel de gambes de tota la vida reinventat, la croqueta que hem menjat tota la vida de pollastre, així, doncs també els intenten donar tocs nous, amb trufa, que ara es porta molt la trufa i sembla que a tothom li agrada molt. I la veritat és que el nivell és altíssim. L'any passat ho va ser-ho, vam poder veure amb els nois que van arribar a les semis i a la final, però aquest any està pujant i s'està cuinant i enfornant una generació de cuiners, tant homes com dones. La veritat és que la paritat està quasi 50% tant d'homes com de dones, i el nivell està altíssim. Ens estan presentant unes tapes supercreatives amb uns ingredients superbons, i la veritat és que estem al·lucinant perquè està molt, molt alt el nivell.
Tu les tastes, Irina, o només el jurat?
Jo la veritat és que provo poc, les provo el jurat. Els nois han de fer una tapa, diríem, una ració de tapa per cada un dels jurats, i llavors en tenim una per el que és per premsa. I aquesta una, si al final de l'event aconsegueixo pillar alguna cosa, sí, però provo poc.
Un jurat format per periodistes gastronòmics, crítics gastronòmics, i especialment per xefs, xefs de primer nivell, amb estrella Michelin, com per exemple el president del jurat a la gran final serà ni més ni menys que Martín Berasategui.
Sí. La veritat és que aquest any estem supercontents que Martín Berasategui hagi volgut col·laborar amb nosaltres. Ell serà, com bé dius, el president a la nostra final, que serà el proper 12 de novembre a Madrid, i a la que són totes les 6 semifinals tenim un cuiner de 2 estrelles Michelin, de la casa de Martín Berasategui, també, Erlans Gorostiza. Ell és un cuiner basc, tot i que a dia d'avui està al restaurant MB, Martínez Zategui, del Hotel Ritz-Carlton de Tenerife.
Escolta, ara et dono l'adreça d'aquí de Cope, perquè hem vist un tàper, no?
No llanceu ni una tapa, ni una. No llanceu ni una.
No sé si sobrarà alguna cosa, però si sobra, exacte, passa'm l'adreça i us envio el que tinguem.
Gràcies,
senyor.
Gràcies, chef.
Gràcies, eh?
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu, Irina, bon dia. T'ha entrat la gana, Pepe?
Bé, Montserrat, només faltava el concurs nacional de tapes, eh?
Sí, tu ens ha quedat un programa rico, rico.
Avui ha sigut el dia de la paella, sí. Entre la Brásame, entre el Martín Berasategui, això,
increïble. Rico, rico.
Escolta, Montserrat, que no ens oblidem que avui ja hi ha concerts de la Mercè, de les festes de la Mercè, a l'Avinguda Maria Cristina, que organitzen els companys d'aquesta casa, la Cadena 100, i que avui està Baute.
Així és.
Que gran.
Gaudiu, passeu bé. Sobretot, avui aprofiteu perquè diuen que demà plourà, eh?
Efectivament, vull dir que...
Si creurem els dits, tant sí, de bon, perquè les festes han de ser festes, collador.
Clar que sí, clar que sí. Doncs a gaudir les festes de la Mercè, nosaltres tornem dilluns, no fem pont, estarem amb tu. Que ho passis molt bé i recorda que ara continua Mediodia aquí a COPE amb Marta Ruiz i Antonio Raez, que són molt amics de la Montserrat, que quan vam a dir se'n van de tapes junts,
I tant, i tant. Però jo crec que nos vamos a hacer un arroz. Pagas tu, no, collado?
Sí, senyora.
Viene Jorge Martínez, també,
sí. I l'Oriol no sé, perquè no el veig.
L'Oriol ha marxat, dice que te lo ahorres.
Ha fugit. Adéu!
Hasta lunes, adéu. Adéu.